Bona nit a tothom, sigueu benvinguts tots els que escolteu aquest nou programa creat en col·laboració de l'emissora Mots pel 21 i el Museu, perquè aquest any 2020 farà 50 anys que Sant Feliu té un museu que explica la seva història i s'ha de celebrar com cal. La música aquesta plaent de la sintonia del programa és una mica per portar-nos la imatge d'un senyor xifreda llegint el diari al jardí de casa seva. Ell llegeix algunes notícies i les comenta amb els veïns de Sant Feliu que ha convidat a berenar i a passar una estona. Els convidats al jardí de Can Xifreda d'avui són en Lluís Capdevila, bona nit.
Molt bona nit.
En Jaume Camproví, bona nit.
Hola, molt bona nit.
I com que els diaris no es llegeixen sols, contem amb les veus del senyor diari i de la senyora premsa, en aquest cas dues senyores premsa, el Jordi Giné, bona nit.
Hola, bona nit.
La Gemma Corderes, bona nit.
Bona nit.
I l'Ester Paracolls, bona nit.
Molt bona nit.
I en la part tècnica tenim a la Marina Carbonell i el Jordi Massaguer, que ens ajudaran a tirar endavant doncs, aquest projecte, que constarà de 10 sessions o de 10 programes. Bé, el que us he de dir és que tiro endavant, de que començarem per unes notícies que en principi són com irrellevants, però que a nosaltres ens fan molta gràcia perquè són dues notícies absolutament sorprenents.
Diario de Barcelona, 25 de marzo de 1795. Premio no adjudicado. En la Junta Pública de 1793 se ofreció una medalla de oro de 375 reales de vellón al que señalase el método más seguro de precaver y curar las barretas, trismus nascentium, pero ninguno de los escritos recibidos ha satisfecho a la Academia. Debe declararse aquí que el autor de la memoria sobre barretas, de que se hizo honorífica mención en la junta sobredicha, ha permitido abrir su pliego y es el doctor don Juan Petit, médico de San Feliu de Codines.
Molt bé, a veure, la primera notícia fa gràcia perquè, com que avui dedicarem el programa a la Guerra dels Francesos, que és una cosa bastant desgraciada, almenys va bé començar per una nota científica i veure que a Sant Feliu hi havia un metge que es preocupava del tètanus que es donava en els neonats i, per tant, era un home que lluitava per salvar vides. Seguim amb les notícies.
Diario de Barcelona, 9 de abril de 1797. En el Callejón de Manresa número 24, tercer piso, darán razón de una nodriza de San Feliu de Codines. Diario de Barcelona, 28 de noviembre de 1804. En la fábrica de indias Esteban Planas y Aguilar informaron de una ama de San Feliu de Codines cuya leche tiene un año y desea criar en su propia casa.
Són notícies divertides i, a més, vistes des d'avui dia que hi ha alimentació infantil suficient, en canvi, en aquella època es havien de buscar la vida com fos i fins i tot s'anunciaven al diari. Bé, ara passarem en el gruix del programa, que és el que ens portava avui, que és una mica la Guerra dels Francesos. Permeteu-me fer una petita introducció. Els fets d'armes amb els francesos a Sant Feliu tenen dos moments. La primera entrada és l'any 1809 i, malauradament, no surt en el diari. I amb això comptarem amb l'ajuda dels convidats d'avui, que ens explicaran coses. I la segona part de la Guerra dels Francesos és a partir del 1812, que ja apareix al diari, i tornarem a sentir les veus del senyor diari i la senyora premsa que ens llegeixen el que deien els diaris d'aquella època. em sembla que l'amic Lluís Capdevila té informació important. Procurarem no entrar en masses detalls perquè és una cosa bastant delicada i hi surten molts noms, moltes cases, però ell sí que ens pot fer una molt bona, un molt bon resum del que va passar en aquella primera entrada dels francesos a Sant Feliu.
Aquest any fou per Sant Feliu un, allò que diem un annus horribilis, ja que a més dels fets esmentats, la població va quedar delmada per la pesta coneguda com amb el nom de febre púdrica, així com una passa de verola que va afectar a molts infants. El nombre total de morts de l'any d'aquell any fou de 457 difunts, xifra desorbitada per una població que en prou feina superava els 2.000 habitants, de manera que va afectar el 22% de la població. Del total de difunts, 181, això fa esgarrifar, foren infants, que llavors, i ara que ara s'anomena albats, no? El punt culminant de la mortaldat per la pesta fou el mes de juliol, en què moriren 48 adults i 45 albats, o sigui, un total de 93 defuncions, el que significa 3 enterraments diaris. Caram. El Terramors i el senyor Rocó van tenir feina.
Bé, aquí, per el que veig que expliques, es va barrejar els fets d'armes, la guerra, amb una epidèmia de la febre pútrida, és el tifus, i una verola que afectava els infants. Vol dir que aquí va haver-hi un desgavell molt gros.
Bueno, jo ja no recordo qui m'ho va informar, però un dels meus llibres parla que els francesos només en van matar 9, eh?
Sí, bueno.
Els altres van morir per culpa dels francesos, sí, no, però són, de tret de bala...
No són pocs, 9 morts. No,
però aquest va ser de tret de bala i...
Sí, el que aquí, el que... Pel que es veu, la febre aquesta del tifus, això ve vehiculat pels polls, i els soldats haurien venir plens de polls i ens van deixar aquí un bon regal.
Hi va haver famílies que van perdre 3 membres, així com també hi va haver que més d'un matrimoni en què van morir tots dos, com va ser el cas dels de Can Xora.
Caram.
Aquesta gran quantitat de defuncions en un cementiri relativament petit, creiem que fou el motiu, per arranjar un fossar immediat a l'Hospital de la Vila, tal com consta en les partides de defunció. Cal dir que els albats, la canalla petita, llevat d'algun cas esporàdic, foren enterrats al cementiri parroquial, al costat de l'església, sota el campanar. Això ens fa veure que la gent va haver d'acceptar el cementiri de l'hospital com una força major, però que la seva voluntat era que fossin enterrats al costat de l'església. Davant de tanta malvestat, el poble va recórrer a la protecció de Sant Sebastià i feren el vot de celebrar com a festiu cada any el 20 de gener en honor del Sant. Bueno, però això em sembla que ja ens n'hem oblidat, oi? I ara jo que he explicat això que m'han dit que expliqués, deixo pas al Joan Camproví, ja, Roca, de Can Marçal, que té una història de la seva família.
Bé,
i dels francesos.
Aquí, aquí el que passa també, que poder en el resum no hi sortia, és que van cremar moltíssimes cases aquí a Sant Feliu. I hem convidat precisament el Jaume Camproví perquè a casa seva sempre li han explicat
Can Marçal, sí.
Que va ser una de les cases cremades.
Sí, tant el meu avi, el Jaume Roca, com la Rosa Roca, de petit sempre ens explicaven que els francesos, perquè sempre a la casa hi havia les parets, algunes parets quan es feien obres, estaven fumades, i el que deien era que els francesos, quan van arribar al poble, van ocupar algunes cases, i concretament a Can Marçal hi va anar un comandament de les tropes franceses, i van fer fora la família perquè van vivir al comandament. I a la nit resulta que feien guàrdia perquè hi havia comandament, però resulta que els veïns els hi mataven la guàrdia i estaven molt enfadats. I al final, quan van marxar, van cremar la casa. I, clar, la casa, aquella època, com a Sant Feliu, es collia molt oli i pinya, va estar cremant 8 dies. La família, que aquella època manava el Joan Roca, estaven a dalt de Solanes amb tota la família i veien com cremava des de dalt la casa i es veu que va estar cremant 8 dies. I l'hereu de la casa, això explicava ma mare, diu, de veure del disgust que va tenir, es va tornar mig boig perquè no podia suportar veure la casa com cremava.
Caram, quines històries. A mi em fa gràcia conèixer totes aquestes dades perquè el meu avi de Can Casar, que era un cuentista, és a dir, un explicador de contes i això, tot el que explicava de la guerra dels francesos, quan jo era un nano, em deia, els francesos, em deia el meu avi, que deien en els d'aquí, deien espanyolé, aburres si je te maté. I jo pensava, deu ser francès això, però a la que vaig aprendre res, el més bàsic del francès, ja vaig veure que això de francès no entenia res. Era una catalanada passada per un refregit. Bé, és molt interessant,
sí, sí,
tot,
sí.
Això.
No, i t'explica encara, la casa encara conserva algunes vigues, com explica.
Jo les he vist, aquestes vigues. Sí,
unes vigues,
sí.
Que les que no es van cremar tots s'han aprofitat
ben,
encara.
Ben rostides, eh?
Sí, les que van poder aprofitar encara hi són, i llavors, perquè no tornés a cremar la casa, una cosa anècdota, vam crear unes voltes, que era el celler i la part baixa, perquè si mai tornessin a cremar la casa no es cremaria tota, sinó perquè quedaria tapat per les voltes, que, voltes catalanes que té la masia de Can Marçal.
Sí, són molt maques i molt ben conservades,
sí,
l'obra vista,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí, es van renovar i és una obra maca. Em recorda aquesta destrucció que van fer les tropes franceses. Quan van tornar a reconstruir, van voler-ho fer que mai més torni a cremar la casa, o almenys la part baixa.
I també van cremar molta cosa del carrer d'aquell on vius,
sí,
tu,
sí.
Altres cases.
Les anècdotes, diuen, el Lluís ho sap més bé que potser... Sí, Sant Feliu van cremar una centena de cases, o 40?
Una centena.
Un centenar, moltes, al barri de la Quica, que és on... És a Can Marçal, a Can Pinya, no sé si...
No, a més a més de cremar les cases, se'ls van dur l'oli, la feita, que deien...
L'oli, però l'oli també va cremar, deuen, no? I també cremava moltes cases les botes que recollien vi i l'oli, que és el...
Bueno, hi ha un alcalde de l'època, que era Massimtal Macià, que va fer una reclamació que explica casa per casa tot el que els francesos havien cremat, robat i es havia perdut. Bé, jo, el francès diu que expliqui, esclar, no puc, com que no tenim televisor no ho veureu, però hi ha un full de calendari que a mi me'l van proporcionar. Aquests calendaris, no sé si recordeu, que abans era un taco de 365 fulles i cada dia s'arrencava una fulla i resulta que enero, en castellà, 23, martes, i diu 1812, bueno, 1812, derrota de los franceses en Sant Feliu de Codines, martes. Sant Ildefons, no sé què, lluna plena, etc.
Sembla ser que el record de la guerra dels francesos va durar molt. El que passa és que realment aquest full de calendari de derrota de los franceses el 1812, això donaria peu a la segona part de la guerra dels francesos. Bé, tal com hem dit, la guerra dels francesos va tenir dues etapes. La més terrorífica va ser la del 1809, que no surt al diari, i la segona sí que surt al diari. El que passa és que aquí, prèvi a sentir el que diu el diari, hauríem de presentar una mica els què passa. El diari és el Diario de Barcelona, que té un nom curiós perquè... de Barcelona i del govern de Catalunya i no sé quantes coses més, no? I en aquell moment, perquè veieu des de quina òptica surten les notícies, el Diari de Barcelona es publicava dues columnes, una en francès i l'altra en castellà. Ja es veu qui manava i qui era l'amo del diari, no? Vull dir, per tant, el Diari de Barcelona feia la versió vista des de la part francesa, que eren els que tallaven el bacallà en aquell moment. Aquí sentireu a parlar de dos generals i d'un regiment. El primer general és el general Lassi. El general Lassi havia nascut a Cádiz, era fill d'un irlandès i que va ser capità general de Catalunya del 1811 al 1813. Ell es va casar amb una francesa i quan es va casar amb la francesa va ingressar a l'exèrcit francès. Però quan va venir l'any 1808, que els francesos van entrar en un conflicte armat amb els espanyols, ell no va voler lluitar contra el seu país i es va passar a l'exèrcit espanyol. I per aquest fet els francesos no li van perdonar mai i li tenien una mania especial a tractar-lo de covard, de traïdor, de mentider, de totes les virtuts pitjors que ens puguem imaginar, i ho sentireu amb les paraules dels que llegeixen el diari. Aquest home feia un tipus de guerra que era per sorpresa i defugia sempre l'enfrontament directe. I ell va ordenar que entressin a l'exèrcit espanyol tots els guerrillers, perquè al primer moment de la guerra dels francesos se'ls combatia en petits grups, una mica desorganitzats i amb guerrillers, i ell va ser el que va, diguéssim, organitzar una mica una ofensiva coordinada, no? Però ell utilitzava les guerres, la guerra de guerrilles, agafant les tècniques dels guerrillers. Un altre general que surt és el general Sarsfield, que havia nascut a Ceuta, però també era descendent d'irlandesos, i va ingressar en el regiment d'Ultònia, perquè resulta que el general Lassi era duc d'Ultònia, que és una part d'Irlanda, i havia doncs un regiment, el regiment d'Ultònia, que era un regiment de mercenaris que estava a l'exèrcit espanyol, però reclutat entre irlandesos catòlics, emigrats polítics i per gana, perquè sembla ser que a Irlanda hi ha una tradició de passar gana i se'n van a Amèrica i se'n van a tot arreu, i en aquell moment venien aquí. Bé, a partir d'ara, doncs, donarem pas a les notícies de la segona part de la guerra, que lligaríem lo del calendari del Lluís, de la gran victòria del general Lassi. Bé, aquí sentireu una nota de diari que és com el que diu un general, el general Lassi espanyol, i el que replica el general francès. Vinga, endavant.
Diario del Gobierno de Cataluña y Barcelona, 1 de marzo de 1812. Extractos de periódicos insurgentes. Parte dirigido a su excelencia la Junta Superior por el excelentísimo señor general en jefe, don Luis Lassi. Excelentísimo señor, por las partes que tuve de que los enemigos amenazaban fuertemente el Grao de Olot, me determiné a acudir hacia esta parte, dejando al mariscal de campo, barón de Eroles, con su división en Reus para que obrase según le dictasen las circunstancias.
Ya empezamos mal. El señor Lassi no se marchó por haber recibido parte alguno, sino porque no quiso presenciar la derrota del barón de Eroles. Así que esos hombres siempre echan las cabras en corral ajeno, para no salir responsables de las resultas que bien conocen han de ser fatales.
A mi llegada a Caldes, donde encontré la división Sarsfield, la hice marchar precipitadamente con el fin de apostarla en el Grao de Olot para cubrir esa ciudad. Pero habiéndome adelantado ya cerca de Tona, recibí diferentes avisos de que los enemigos acababan de entrar en Vic en número de 5.000 infantes, 253 caballos y 4 cañones de montaña. Entonces determiné tomar posición en Colchuspina, donde pasé la noche. Al amanecer, viendo que el enemigo no se movía, dispuse pasase la mayor parte de las fuerzas a Moyá, dejando una pequeña vanguardia en observación con el general Sarsfield, del que recibí una parte que toda la división enemiga se hallaba al anochecer en Tona con dirección a Centellas. Al pronto imaginé podía ser una marcha simulada.
Es extraño que, habiendo tenido las supuestas partes de lo que amenazaban hacer los franceses, no hubiese dado prontamente las órdenes necesarias para cubrir la ciudad de Vique, para atacarme de noche, por lo que antes de romper el movimiento procuré asegurarme de su verdadera dirección. Luego que supe que realmente seguían el camino de San Feliu de Codinas, me puse en marcha a las 12 de la noche desde Moyá para salirles al encuentro. Ya sobre San Feliu, entre 3 y 4 de la madrugada, me avisaron que el enemigo subía igualmente a mi encuentro para atacarme y que una parte de sus fuerzas las habían dejado en las torres, posición que tenía resguardía por mi izquierda, observando al mismo tiempo varios fuegos sobre la derecha, también a retaguardia. Al momento veo al general Sarsfield, que llevaba la vanguardia con los cazadores de Ultonia, voluntarios de Tarragona, y los destacamentos de Balones y suizos, y ha empeñado atacando bruscamente los enemigos a la entrada del pueblo de San Feliu. En tal situación e interín, hacia reconocer los puntos donde me suponían enemigos, mandé que el resto de la división, que constaba de un batallón de Ultonia y otro de Palma, tomase posición en disposición de poder contener a los enemigos de la espalda, que no era de dudar se descolgasen a los primeros tiros que oyesen. El primer choque fue tan vigoroso por una y otra parte que se mezclaron muy a la bayoneta, en cuya refriega el general Sarsfield, que se precipitó el primero entre los enemigos, fue por la turba arrojado de su caballo, robado y hecho prisionero. Pero cuando ya lo habían conduciendo para presentarlo a su general, un balón que le fue siguiendo gritando: «¡Mi general, ya está usted libre!», mató al soldado que iba más inmediato a Sarsfield, con lo que pudo este arrojarse a un barranco y, con ayuda de otros 3 soldados de su división, acabar de salvarse. Contemplando todo comprometido con la pérdida de Sarsfield y libertado con tanta fe, y no aguardar a darlas.
Diario del Gobierno de Cataluña y Barcelona, 1 de marzo de 1812. Atendiendo que varias causas me impedían ir a Manresa por el collado de Colsuspina y que yo había hecho entender al general Mauricio Mathieu que, después de verificada mi operación sobre Vique, me pondría lo más pronto que fuese posible en comunicación con él, me marché hacia Caldas, pero mi vanguardia no pudo llegar allá hasta medianoche. Durante esta larga y penosa marcha no se disparó un solo fusilazo. Al pasar por Centellas, supe que Sarsfield había pasado por allá a la tarde con 4 hombres de a caballo y que se le suponía haber ido a Moyá y desde allí a Manresa. Lo dificultoso del camino que yo seguía me hizo conocer que las tropas de mi izquierda no podrían llegar a Caldas que no fuese de día, por lo que le di orden al general Bodman para que descargase algunas horas en San Feliu de Codinas y que después pasase a Caldas. Su retaguardia no pudo llegar a San Feliu hasta las 4 de la madrugada. Acababa dicho general de indicar la posición que sus tropas debían tomar y, en la ocupación de señalar los puestos, cayó repentinamente una columna enemiga sobre los que debían observar el camino por donde se había llegado a esta posición. Estos eran del 23 de Infantería Ligera, aunque acometidos inapropiadamente, no se sorprendieron. No solo recibieron muy bien al enemigo, sino que tomaron tan prontamente la ofensiva como que, un poco tiempo, ayudados por algunas compañías que condujo el coronel de la Cambre, tomaron un estandarte. Este estandarte lo tomó César Alexandre Briache, volteador del 23 Ligero. cogieron más de 100 prisioneros, entre los que había 7 oficiales. Mataron e hicieron mucha gente, forzaron al enemigo a la fuga y le persiguieron. La mayor parte de los prisioneros son de regimiento suizo de Wimpfen. El que hizo esto fue Sarsfield con su división, y aunque se me ha dicho que Lacy estaba con él. Tendré el honor de dirigir a vuestra excelencia, el general Mathieu, la lista de los militares de todos grados que más particularmente se han distinguido, dando nuevas pruebas de talentos, valor y desprendimiento sin límites para con nuestro augusto soberano, en los combates de Altafulla y San Feliu de Codinas, en los que hemos perdido más que 25 hombres muertos y 147 heridos, entre los que hay 8 oficiales.
Vale, ahora una mica parlem.
Aviam, una pregunta. Com un poble insignificant com Sant Feliu, aquells moments, no? Va haver-hi tant jaleu, tant merder, no? I tantes morts.
Home, i tant. No, però és que més que les morts, que en realitat, esclar, només que en matin un ja és una desgràcia, però vull dir, el fet de que passi per un poble tan petit un exèrcit de 2.000 soldats i que tenen a l'altre costat un altre exèrcit, no sé de quan perquè no ho diu el diari, però 2.000 soldats més, això havia de ser un batibull espantós. I a més, si a sobre hem de saber que passaven pel camí reial, que era el carrer de Barcelona, i el carrer de Sant Joan i el carrer de Vic,
sí.
Com, tu t'imagines 1.000 soldats passant
però
pel carrer de Barcelona?
Perquè era l'única via que havia de Barcelona,
sí, sí,
direcció al nord. Per tant, havien de passar per Sant Feliu i Caldes.
Sí, sí, evidentment.
Llavors no hi havia cap més sortida, no, perquè no existia la carretera.
Exacte, no hi havia alternativa, però tu imagina quin merder amb un poble de 2.000 habitants, sí. 4.000 tios tirant-se tiros. Vull dir, ha de ser una cosa per en recordar-se. No m'estranya que sortís en el calendari aquest.
Ah, bueno, aviam, jo tinc una suposició que igual no és acertada, perquè jo no sóc historiador, no? Jo només explico el que m'expliquen, no? Però, esclar, no hi ha ningú que m'ho pugui explicar en aquell temps. Però, clar, si passaven per Sant Feliu, per la carena de Sant Feliu, anaven protegits, però si passaven pel congost de la Garriga Centelles, allà els podien apallissar ben
sí.
apallissats.
Però tampoc sí. era una via, aquella època no existia, que la via de...
Sí, 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 tant.
Sí, passàvem per allà. Sí, sí. Jo crec que anàvem de Centelles a Sant Feliu Caldes. Era una de les vies principals.
Bueno,
sí, era principal perquè era millor l'altre, però l'altre hi havia els...
Era un congost
i allà era una ratonera, allò, eh?
Sí,
sí, sí, sí. Però bé, tampoc clar, has d'oblidar que la irregularitat del terreny que té Sant Feliu i el que és el camí reial, que és el camí dels horts, allò sí, es prestava sí. molt a fer... emboscades, vull dir que a part del gruix dels soldats hi havia com guerrillers per allà que...
Sí, però era molt més fàcil fer una emboscada que un gos de Centelles.
Sí, sí, evidentment, i la però vull dir...
Perquè a més bé, tenien escapatòria a les muntanyes perquè amb els boscos i això per perseguir-ho.
Hi ha més cinglera pel congost.
Sí. Jo quan sento aquestes històries m'espanta perquè m'espanta en el sentit de dir ostres que bé que vivim ara que no veiem aquestes coses perquè els que els hi va tocar viure això és bestial, vull dir un merder d'aquests. A més jo ho sé perquè ho he llegit amb altres diaris que no són dels que hem portat avui. Els francesos quan entraven en un poble obligaven a tota la gent que abandonés les cases i ells es posaven a dintre la casa i si enganxaven algú dintre la casa el mataven, vull dir,
sí, suposava,
o sigui, que havies d'anar-te'n a la barraca de Solanes que deies tu, no? Vull dir, que havies de fer, no? Hi ha una frase del Paul Auster que a mi em fa molta gràcia, que sempre diu: a totes les famílies hi han secrets i un bagul ple de coses que et deixarien bocabadat si mai s'obrís la tapa. I avui el que estem fent una mica és obrir aquesta tapa, de dir, ostres, què han viscut els nostres abans passats aquí a Sant Feliu, que avui dia és impensable, no? Bé, jo penso que podríem passar a la següent notícia.
Diario del Gobierno de Cataluña y Barcelona, 9 de noviembre de 1813. Ejército Imperial de Aragón, orden del día 9 de noviembre de 1813. En el 7 de este mes, 5 batallones de la primera división, a las órdenes del general Musnier, para apoyar un movimiento de caballería sobre Granollers, se dirigieron sobre San Feliu de Codinas, seguidos de la brigada Meyer, que debía forrajear. Ocupaban la posición los regimientos españoles de Baza, Pontevedra, Lérida y leales manresanos que defendían el pueblo con 3.000 hombres y se apoyaban en unos reductos y atrincheramientos por la montaña. El primero de infantería ligera y un batallón del 121º acometieron el pueblo con más grande vigor. El enemigo hizo una resistencia tenaz de casa por casa. Fue perseguido de paso en paso y arrojado con gran pérdida. Las tropas tomaron posiciones hacia adelante y algunas compañías de tropa escogida fueron a tirotear hasta los reductos para entretener al enemigo. La caballería forrajeó en la vila. La infantería, después de haberse mantenido algún tiempo en presencia, se volvió a poner en marcha para regresar a Sabadell. El enemigo pareció que al principio quería seguirla, pero un batallón de la 114ª y otro de la 121ª le contuvieron y rechazaron con vigor. Poco faltó que no se cogiesen las dos piezas de montaña y el enemigo se volvió llevándose un gran número de heridos. Entre los nuestros, los tenientes Raymond y Van Men, del primero ligero, el capitán Flesac y el teniente Caló, del 141º, merecieron ser citados con particularidad. El general Musnier alaba mucho la conducta de las tropas de todos los oficiales, como también del general Millet, que mandaba la infantería.
Bé, heu vist el que diu aquí, que defensaven Sant Feliu 3.000 homes. O sigui, hi havia l'exèrcit francès, 3.000 tios aquí a Sant Feliu.
I quants habitants
no deixant passar 2.000, els altres 2.000 que venien carretera amunt.
De Sant Feliu eren 2.000 habitants, llavors, més o menys.
Exacte, 2.000. Sí.
No 3.500, però ara són 6.000. Però bueno, com sempre hi ha hagut
3.000. En aquella 3.000, època, al voltant d'uns 2.000.
Un 2.000. Déu-m'hi-do, eh?
Quin merder, eh? Bueno. Aquí una mica se'ns està acabant la benzina, però vull dir, hem tingut una visió del que va passar en aquesta època aquí a Sant Feliu i que és una cosa gairebé dantesca, vull dir, per les famílies que ho van haver de viure, és espantós. A vegades mires la genealogia i dius... jo em dic tal, el meu pare es diu qual, l'avi es diu tal, l'altre es diu tal, l'altre qual... I què van viure aquesta gent? Vull dir, què van viure? Això és la pregunta, no? Vull dir, de fet, la història te l'expliquen i t'expliquen la història del rei d'Espanya, d'allò, dius, bueno, i a mi què? Vull dir, la gent de Sant Feliu, què feia? Vull dir, de què vivia? De què patia? Hi havia tifus, hi havia verola, hi havia els francesos amunt i avall. Vull dir, és una cosa espantosa, no? Bé, aquí... El Museu de Sant Feliu té un quadre que es diu la gran victòria del general Lassi a Sant Feliu de Codines, perquè l'any 1920 es va fer una enciclopèdia que es deia Història General de Catalunya, d'un tal Serra i Roca, i va voler doncs, donar importància en aquesta batalla que hi va haver aquí a Sant Feliu del general Lassi i els francesos, no? I per il·lustrar el llibre, doncs, hi va haver un pintor que es deia Mora, que no sabem qui és, no l'hem pogut localitzar, que va pintar un quadre i es veu doncs, una escena, doncs, un general a dalt d'un cavall i tots els soldats atacant i els francesos a darrere fugint esperitats, no?
Sí, aquest quadre que teniu al museu diu «Dóna fe d'aquesta desigual i sanguinària batalla d'uns pagesos i paraires», que els paraires són molt importants, «contra unes tropes ben formides». I els van apallissar bastant bé. A Coll de Poses, els de Sant Feliu, en van matar 500.
Sí, però segurament que també devien venir gent d'altres pobles.
Ajudar,
sí, suposo. Sí, sí,
vull dir, no era només la gent de Sant Feliu, m'imagino.
No, però vull dir, s'ajudaven.
És que l'any, pel que jo tinc entès, que m'ha explicat, el 1812 els van acompanyar, els van fer fora de Sant Feliu, i aquí a Coll de Poses en van matar uns 500 de francesos. Soldats, eh?
Caram. No, i després també s'ha de veure una cosa, no? Que el diari, tal com hem dit al principi, expliquen la versió francesa d'això, i la versió espanyola a vegades és tot el contrari. Vull dir, un diu, ens vam defensar molt bé i els vam fer enrere, i l'altre també diu el mateix.
Bueno, diu que la història sempre l'escriuen els vencedors.
Sí.
Però la verdadera no és aquesta.
No, la verdadera és que hi ha una gent que surt matxacada.
Que la van patir.
Els que menys s'ho esperen. No sé, jo, per exemple, aquí tinc un text d'una acció del 7 de novembre del 1813, també cap al final de la guerra, que diu... Todos los cuerpos se han conducido con aquella valentía que les hace tan respetables a los enemigos. Nuestra pérdida consiste en la que manifiesta el adjunto estado que acompaño. La de los enemigos debe ser excesivamente mayor por la intensidad de los ataques y según las noticias que se han recibido no baja de 300 hombres. Claro, si los españoles diu que van matar 300 francesos, els francesos diu, ens han matat 4, no?
Sí.
No ha sigut res, i a més ens hem defensat bé, no? Llavors dius, diu que quan hi ha una guerra o quan hi ha un conflicte, el primer mort és la veritat.
Efectivament.
Perquè tothom explica el que vol.
El que li interessa explicar i que quedi escrit.
Bé, sí, segons llegint dades que em va donar la Macià, doncs a Teresa Macià 1.000 persones van morir, 457 de Sant Feliu i la resta de francesos.
Sí, però bé, mires això
i veus, clar, persones grans 267, infants 181 i els francesos només en van matar 9 directament.
Mira,
però els altres van morir de conseqüència.
Sí,
les enfermetats, el fred...
Si els hi van cremar l'oli, els hi van cremar les pinyes, els hi van cremar tot, a sobre
clar,
van passar
moment,
gana, vull dir,
sí,
aquesta
sí.
Gent.
On s'allotjaven era...
Sí.
Jugar-te...
Aquí una cosa és curiós, perquè la història de Sant Feliu és ascendent, cada vegada millora. El segle XVIII i comença de ser el poble més pobre de la baronia, ser el poble més ric de la baronia, que són tan rics que fins i tot tenen, es poden comprar el títol de vila. Se'n van a Madrid i en el rei Carles IV li compren el títol de vila per 220.000 rals. I vinga, i som xulos i som guapos, però la que entra al segle XIX és un desastre absolut. Ja comença amb la guerra dels francesos i a darrere vindran les guerres carlines que tocarem en els propers programes amb altres tertulians i altres convidats per anar sentint diferents veus. Però vull dir, és curiós com el segle XIX va ser un desastre absolut per Sant Feliu, però per tot Espanya també, perquè llavors Espanya va començar a perdre tot el que tenia a Amèrica i a tot arreu. I,
clar, bueno, que els francesos van invadir Espanya per arribar a Portugal,
sí,
enganyant a la monarquia espanyola.
Bueno, en principi els espanyols havien pactat amb els francesos per anar contra els anglesos,
sí,
que eren enemics comuns, tant dels francesos com dels anglesos. El que passa és que els hi va sortir un grau cul, perquè els espanyols es van rebotar i després també van anar en contra dels francesos. Vull dir
que... Veien que els francesos volien apoderar també sí. per les colònies espanyoles. Amb...
Bueno, els francesos, sí. I a més els francesos van fer una jugada molt bona, que van dir al rei que anés a França, vine, vine, que volem parlar amb tu, i se'l van quedar. I van fer venir aquí el germà del Napoleó.
El Pepe Botella.
El Pepe Botella, i el van nomenar... José I, el rei d'Espanya.
Però no tot va ser dolent, la invasió francesa, no?
No.
Perquè van portar a construir carreteres, el que van tenir, i van portar una sèrie d'administració que aquí no es tenia.
No, no, Espanya era un país superretrasat respecte a França. I França hi va haver una revolució burgesa, la Revolució Francesa, és una revolució d'una capa intermitja entre la noblesa de tota la vida que vivia en superguai amb el poble que vivia com vivia. I entremig apareix una menestralia, uns tios que han acumulat capital, i aquesta burgesia diu, volem la nostra quota de poder. I com que no els hi volen donar, munten una revolució que ja sabem com va anar molt malament. Però, esclar, representa una inflexió política en la manera de portar els països. I els francesos van voler exportar aquesta manera de governar un país donant espai a la burgesia. Però, esclar, els països més atrasats, diguéssim, això d'entendre que hi ha una capa intermitja de capital i que es mereix la seva quota de poder, tampoc ho teníem tan clar. I, bueno, amb la confusió que es provoquen aquestes coses, van així. Però llavors què va passar? Que tot i que els francesos van ser vençuts, quan totes les colònies americanes van adoptar el missatge de la Revolució Francesa.
Clar, perquè era bastant
d'igualtat, fraternitat.
Portaven la il·lustració.
I llavors totes les colònies americanes van anar en contra de l'imperi espanyol que els tenia controlats i es van començar a rebotar tots, i va sortir el Bolívar i van sortir tota aquesta gent que en el fons estaven inspirats per les idees de la Revolució Francesa. Vull dir que, bueno, aquí tindríem...
No tot era dolent.
Aquí tindríem molt per parlar, però una mica jo entenc que se'ns va esgotant el temps, i jo què hauria de fer? Bueno, primer és donar les gràcies en els dels Mots pels 21 que avui ens han vingut a llegir el diari, que ho han fet molt bé, per cert.
Home, són els Mots del 21, són els millors rapsodes que tenim.
Sí, però ho han fet francament bé, perquè
bé,
aquests textos en castellà, i a més un castellà una mica passat de moda, a vegades costa llegir perquè et trobes amb unes inflexions que no te les esperes, i és molt fàcil entrebancar-te. Vull dir que amb això els hi hem de donar les gràcies per la seva col·laboració. A vosaltres dos també, perquè heu vingut aquí, i tu, Jaume, perquè ens has explicat lo de Can Marçal, que és una evidència, no podem dir en primera persona, perquè tu no hi ets, però sí que ho has
sentit. Sempre
sentit.
S'explicava de petit, era una història que es anava repetint sempre, no? Era d'aquelles coses que... Recorda-te'n que va passar això, que ens van cremar la casa els francesos.
No,
això ho passem als nostres fills, i és aquell record que et
és
queda.
És que això queda a la memòria de la família,
I tenen les bigues de testimoni ben xamuscades.
Cada vegada que miraven el sostre del pis de dalt veien les bigues, les bigues
rostides,
carbonitzades, i se'n recordaven, no? Bé, amb això ja l'únic que em queda per acabar el programa, doncs, és convidar-vos a escoltar el següent programa, que en principi està aprovat pel dia 20 de març, aquesta mateixa hora, a les 9, i que en aquest segon programa parlarem de la Primera Guerra Carlina, que també és molt dramàtica, però molt, molt, molt. I a cada capítol li hem posat un nom, no? I el nom que li hem posat al proper capítol és La Primera Carlinada, per què no ens estimen els de Caldes?
Bé, i va donant dramàtica, perquè
descobrirem...
hi va haver-hi un punt amorós també, sí. Com mi amado Pepe, no?
No, veurem, a lo millor trobarem el per què Sant Feliu i Caldes es tenen tanta mania, o s'han tingut en el passat, eh? Vull dir, tanta mania. Molt bé, doncs gràcies a tots per escoltar-nos i gràcies a vosaltres per col·laborar. Gràcies al Jordi Massaguer i a la Marina Carbonell, que ens han donat ànims en aquest primer, en aquest primer programa, en aquesta primera sessió, i a partir d'aquí doncs esperem continuar i acabar les 10, els 10 capítols
que ens hem... I si em permets, felicitats als 50 anys del museu.
Sí, això és una cosa important perquè estem acostumats a coses que no duren gaire, i 50 anys d'una mateixa entitat doncs té la seva gràcia. Sí, sí, doncs s'agraeix, Jaume, que home, ho hagis dit.
Clar, és que s'ha de recordar, no, perquè... i la tasca que esteu fent des del museu, i amb aquest programa ja es veu l'interès que hi ha.
S'agraeix perquè en el museu hi ha molta gent treballant allà, i que em sembla que els de l'emissora un dia van dir que farien un programa d'anar-los a veure i explicar doncs les comissions de treball que hi ha, perquè veieu doncs que és una entitat que, bueno, a dintre de les seves possibilitats va fent el que...
Jo voldria dir una cosa no agradable del museu, bueno, que un museu tan important com aquest, perquè ho és, que per un poble tan petit com Sant Feliu és un museu de molta categoria, perquè només s'obre un cop al mes, un primer diumenge de mes.
Sí, és molt fàcil. És com, per què no es fan més exposicions temporals? No es fan més exposicions temporals perquè no hi ha cèntims. Per què no s'obre més vegades al mes? Perquè tots som voluntaris, no som professionals, i no ens podem obligar a fer una cosa perquè, que és el raonable, eh? Però... no tenim tota la disposició del món, tots som voluntaris, un és pare de família, l'altre és avi, l'altre és no sé què, l'altre és molt jove i vol anar a ballar, i l'endemà al matí no es vol llevar. Vull dir, és un grup humà normal. Nosaltres tenim una manera de funcionar molt anàrquica, és a dir, tu vols col·laborar amb el museu perquè t'interessa no sé quin tema, doncs vine al museu, nosaltres et deixarem fer, et donarem suport, però tu t'has de fer càrrec del teu propi tema, no obligarem els altres a treballar, no? Perquè llavors es convertiria en una feina i és quan es desfan les coses perquè la gent ja no s'ho passa tan bé.
I l'important és que hi sigueu, que es mantingui.
Vinga, doncs, gràcies i bona nit a tothom.
Una recomanació, si no l'heu visitat al museu, visiteu-lo, que val la pena.
Molt bé, gràcies.